Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Minuts que passen de les 5 de la tarda, un dimarts més obrim el nostre espai de ciència amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Què tal, Joan Anton, com bé, estàs?
Mercè, i tu?
Molt bé, mira, jo he aprofitat, estava escoltant a la Sandra Gómez els, els titulars de, del dia i m'he menjat una galeta, perquè mira, ja berenem.
Ben fet.
Què et sembla?
No, escolta'm, hem de consumir energia, perquè...
Eh que sí?
Home,
mira, va, que bé que m'ho diguis,
oh, això. Sí, perquè... sí, com una màquina de processar energia.
És veritat, doncs tens tota la raó. I es gasta aquesta energia,
bon,
per tant...
Bon, gasta. Mira com m'he quedat jo, de gastar energia.
Home,
no tinc un pèl de tonto.
Ai, que... Escolta, avui vols parlar, en aquest espai de ciència de fabricació amb Joan Anton Català, d'un dels objectes més fascinants que podem trobar a l'espai.
Els forats negres, que n'havíem parlat en algun moment, però és que avui jo m'agradaria que m'acompanyessis a un viatge a l'interior d'un forat negre.
Vinga, anem-hi. D'Interestel·lar.
Bueno, és que és sensacional.
Jo, per mi, Joan Anton, és de les millors cançons... Bueno, una de les millors cançons, si me la fessin triar...
Sí, de l'espai, d'aquestes que...
Uau!
Evocadora, sí, sí, és molt, molt bonica.
I és curteta, és molt curteta, però és sensacional. Bé, estem amb aquest forat negre.
Vale. Va,
què?
Mira, primer recordem, abans que no viatgem, recordem que és un forat negre. Mira, un forat negre sempre l'he explicat amb l'exemple que emprem molt sovint, aquest exemple, que és com una... Si l'espai... Temps. Després parlem del temps, també. Si l'espai fos una tela elàstica i tu hi poses un objecte a sobre, ja t'imagines que la tela es deforma per la massa d'aquest objecte. Doncs aquesta deformació, Einstein ens va explicar que era la gravetat, que la gravetat en realitat no era cap força, que no en senti Newton des de la tomba, no s'enfadaria, sinó que és només una deformació de l'espai-temps quan tu hi poses una massa. Aquesta massa pot ser un planeta, pot ser una galàxia, pot ser un sol, pot ser una persona, pot ser una taula, el que sigui. Si tu hi poses un objecte que és tan pesat, té tanta massa, que la deformació que fa en aquesta tela és extrema i trenca la tela per sota, de manera que res que hi caigui pot tornar a sortir, aquí ja tenim un forat negre. Per tant, la definició d'un forat negre és una regió de l'espai-temps on s'acumula tanta massa, on la gravetat és tan tremendament grossa que res que hi cau en pot tornar a sortir, ni tan sols la llum. Per això s'anomenen forats negres, perquè ells directament no emeten llum. Apareixen, ara quan viatgem, veuràs que la nostra nau apareixerà al forat negre com una esfera negra.
Val.
No hi ha res.
No hi ha res, però què passaria si caiguéssim en aquest forat negre?
Ara
ai,
hi anirem.
Ai, ai,
clar. Veig que tens moltes ganes de caure en el forat negre, però t'haig d'advertir que no en sortirem.
No. O sigui, si hi entrem, no hi sortirem.
Res no hi surt, ni tan sols la llum. En aquest exemple que dèiem ara, d'una tela deformada i un objecte que pesa molt i la deforma, qualsevol cosa que passi massa a prop d'aquesta deformació tindrà tendència a caure-hi, fent espiral. Això podria ser, aquesta deformació la podria haver creat un planeta, un estel, de manera que si tu passes molt de pressa, a molta velocitat, te'n podries escapar, no? Però si aquesta deformació l'ha creat un forat negre, com que dèiem que la gravetat és tremendament grossa, has de passar o bé molt lluny o bé molt de pressa si et vols escapar. I fins i tot, com et deia, la llum que hi arriba a entrar ja no en torna a sortir. Res que hi entra en pot tornar a sortir. Els forats negres tenen un llindar, una frontera, que anomenem horitzó d'esdeveniments. Vindria a ser com el perfil del forat negre. En realitat és el punt de no retorn. Si tu travesses aquell punt
no pots tornar.
Ja no surt. Hi ha un cartell que diu d'aquí, si dones un pas més, ja no en sortiràs. Com deia, ni tan sols la llum, res que travessa aquest punt pot tornar a sortir d'un forat negre.
No, Doncs, a veure, avui, Joan Anton, ens acompanyes a fer aquest viatge cap al forat sí. negre. Ho mirarem una mica de...
Sí, ara t'explicaré que...
De distància, eh?
Bueno, ens haurem de...
Sí?
Haurem
d'arriscar una mica.
Clar, bueno, haurem d'acostar-nos. I ens acostarem a dos tipus, dues categories de forats negres. Mira, coneixem dos grans famílies de forats negres. Uns els anomenem estel·lars, ara t'explicaré per què, i els altres els anomenem supermassius. Ara t'explicaré per què. Els estel·lars venen de la mort d'estels gegants, estels molt més grossos que el Sol, que quan moren exploten en forma de supernova, que algun cop n'hem parlat, i s'esmicola tot l'estel, només que en el centre d'aquell estel hi reviu, com l'au fènix, un objecte que ve... o és un estel de neutrons o és un forat negre. Els estels més massius, quan exploten, creen un forat negre. I aquest forat negre roman allà, en el mig d'on havia viscut aquest estel gegant. La massa d'aquests forats negres acostuma a ser d'unes desenes de sols. Desenes de sols empaquetats en un espai de quilòmetres. De quilòmetres. Perquè et facis una idea de com de dens és un forat negre, si volguessis crear un forat negre, fàcil, hauries d'agafar el planeta Terra,
sí.
el comprimiries... I més, fins formar una esfera de 8 mil·límetres de diàmetre, això seria un forat negre. Fàcil. Fàcil.
Fàcil.
Això és el forat negre.
Primeres és fàcil.
Doncs ara imagina't una massa, no de la Terra, sinó de 20, 30, 40, 50 sols, comprimit en pocs quilòmetres, sí. això seria un forat negre de tipus estel·lar, aquests que en coneixem molts. L'altra categoria de forat negre l'anomenem supermassiu, que com el nom indica, se n'enriu d'aquests altres forats negres. Diu, tu on vas? Si només tens 50 masses solars. Els forats negres supermassius en tenen milions de masses solars. Coneixem alguns forats negres supermassius que tenen milers de milions la massa del Sol, empaquetats en espais més grossos que quilòmetres, però que continuen sent espais petits per la massa que empaqueten. Aquests forats negres supermassius habiten els centres de les galàxies. Per exemple, la nostra galàxia, la Via Làctea, en el seu centre, a Plaça Catalunya de la nostra galàxia, hi viu un enorme forat negre que té una massa equivalent a 4 milions de sols. 4 milions de sols, una bèstia, que ara està dormint. Però coneixem altres galàxies que tenen el seu forat negre interior, que aquest forat negre està esmorzant, o està dinant, està devorant matèria a tota velocitat.
O sigui, està actiu.
Correcte, molt ben emprada la paraula, perquè justament els anomenem actius. Vol dir que hi ha matèria que està relativament a prop, si ha costat massa, i ja no pot escapar la gravetat del forat negre. El forat negre el que fa és atraure aquesta matèria, que cau en forma d'espiral, com si fos una aigüera. Igual, ja l'aigua gira per caure a l'aigüera i desaparèixer. Doncs això és el que fa la matèria quan cau dins un forat negre. Quan ho fa, la matèria s'escalfa a milions de graus, per fricció, amb ella mateixa, i emet llum. Aquesta llum sí la podem rebre. De fet, podem rebre la llum abans que aquesta llum entri dins el forat negre.
Yeah.
Si ja entra, ja no la podrem rebre. Però abans que no entri, sí la rebem. I així és com detectem els forats negres. Et deia, els forats negres no els podem veure,
Clar.
No emeten llum, però els detectem per efectes indirectes. I un dels efectes indirectes
és
aquest. Veiem com brilla la matèria que cau dins del forat negre. El forat negre no el veiem, el veiem perfilat, com una esfera fosca, absolutament fosca, envoltada d'una llum molt energètica, molt brillant, que ens indica que allà hi ha un forat negre menjant.
Fem una cosa, perquè arribats a aquest punt, Joan Anton, ara ens proposes desmentir alguns mites dels forats negres.
Vist un planeta ple d'ecosistemes.
Clar, perquè sí que és veritat que sobre els forats negres s'ha dit de tot, s'ha dit moltes coses.
Bueno, perquè és veritat que desconeixem moltes coses, també. Jo soc un dels misteris, un dels objectes més misteriosos i enigmàtics que tenim, i la ciència que actualment està vigent no és capaç d'explicar què passa dins un forat negre. Però desmentirem ara, com deies, alguna de les coses. Per exemple, hi ha gent que pensa que un forat negre ho devora tot. No, perquè si fos així ja no existiríem. Només un forat negre es menjaria tot l'univers, no? És perfectament possible orbitar un forat negre, és dir, girar al voltant d'un forat negre. Només cal que portis la velocitat corresponent i et mantinguis a la distància corresponent, ja està. Mira, si en aquest moment algú toqués un botó, espero que no ho faci, i convertís el nostre Sol en un forat negre...
Què passaria?
A la Terra no li passaria res. Continuaria girant en un any al voltant d'un objecte que ja no seria un estel, sinó que seria un forat negre de la mateixa massa que el Sol. Perquè la gravetat l'única cosa que li interessa és la massa que tens. La massa que tens i a la distància a la que et trobes. La Terra continuaria a la mateixa òrbita que té, trigaria un any a voltar, però en lloc de voltar un forat negre, un estel, voltaria un forat negre. Nosaltres ho tindríem pitjor, perquè ens desapareixeria el Sol, per tant ens desapareixeria la llum, al cap de 8 minuts, quan toquessin el botó, el Sol desapareixeria i nosaltres encara rebríem la llum del Sol durant 8 minuts, que és el que triga la llum, en aquest cas la no llum, en arribar, i allà desapareixeria la vida tal com la coneixem. Però desmentim el fet de que un forat negre s'ho mengi tot. És perfectament possible orbitar forats negres, i de fet en coneixem, de forats negres a l'univers, que tenen companys. Fins i tot que tenen planetes al voltant, que tenen altres estels, que tenen altres objectes compactes, que giren al voltant d'aquell forat negre, giren molt de pressa i a la distància.
Per tant, no s'ho han passat tot.
No s'ho han passat tot. Sí, que se'n passen allò que s'atreveix a donar un pas més.
Yeah.
Aquell que desafia el forat negre. Vaig acostar-m'hi una mica més. Aquest ho té magre. Val? Un forat negre millor no desafiar-lo. Però si et mantens a la distància correcta i a la velocitat correcta, pots orbitar un forat negre.
Val, doncs aquesta seria, per exemple, una dels mites del voltant dels forats negres que avui volíem...
Ara quan hi caiguem...
Vols veuràs... que caiguem?
Sí, bueno, ara jo proposo que ens hi acostem de moment.
Bueno, intentem una mica,
vale, vinga.
Anem-hi. Black hole sun, won't you come? Estem acostant amb un forat negre amb Joan Anton Català i jo vaig molt segura.
Aquests eren els Nirvana?
Doncs aquests... No, aquests són... Què són? Black Hole? Són Black Hole? Sí, Black Hole.
Vale.
Però bueno, però era una mica...
Sí, grunys.
Ja ho dius bé,
grunys,
eh?
Sí, Adel. Vale, doncs va, anem cap al forat negre. Tu i jo a la nau i la Vanessa la mantindrem, si et sembla,
sí,
a la Terra.
Sí, la Vanessa
perquè...
sempre.
No, ara veuràs per què. Perquè hem de mantenir comunicació amb ella... perquè això ara també ho explicarem, que és molt interessant. Mantindrem comunicació amb ella, que comandarà aquí a la Terra, perquè ella pugui explicar la nostra aventura als mitjans.
Mira, és que ja ho faci cada dia.
Perfecte, a les xarxes. Val. Doncs tu i jo sortim amb la nau,
sí.
Tenim clar on anem, que és un forat negre que hem detectat per via indirecta, i ens anem acostant. Tal com ens anem acostant, la nostra nau comença a accelerar-se. És a dir, el forat negre comença a tirar de nosaltres, i ens accelerem. Cada cop guanyem més velocitat, però de moment estem bé. I li anem transmetent a la Vanessa les nostres experiències.
Val.
Mirem per la finestra i veiem que...
I què veiem?
El que veiem són molts objectes lluminosos, els estels, veiem galàxies llunyanes, però veiem que a l'indret on ens dirigim no hi ha res. No hi ha res. Aquí hi ha el forat negre. Sabem que hi és, però no el veiem,
clar,
com dèiem abans. No el veiem.
Com el detectem?
L'havíem detectat per via indirecta, perquè aquest forat negre havia menjat matèria, la matèria havia caigut com en una aigüera, hi havia més llum que ens havia indicat que hi havia el forat negre. S'ho ha menjat pràcticament tot, però no tot. Encara veiem una miqueta de llum que el perfila, i és que encara està devorant una mica de matèria. Però el forat negre en realitat no el veiem. Veiem una esfera fosca on no hi ha res. No hi ha res. I en canvi, en el rerefons, veiem un univers ple d'estels i de galàxies. I vinga, i ens acostem, cada cop guanyem més velocitat, però estem bé. La Vanessa, però, des de la Terra observa una cosa.
Ai.
Observa que les nostres transmissions cada cop s'alenteixen més. Cada cop li arriben amb més retard,
sí,
no? Més a poc a poc. Com més ens acostem al forat negre...
Encara va més, això.
Correcte. Vol dir que el temps, ella veu que el temps per nosaltres passa molt a poc, que envellim, allò que havíem explicat algun cop, envellim molt a poc, tal com ens anem acostant al forat negre. Per nosaltres, no. Nosaltres, el nostre rellotge continua funcionant igual, la nostra vida continua funcionant igual, només que ella, des de la Terra, ens observa com ens anem alentint, com el nostre temps es va alentint. I ara ve la cosa que ja comencem a acostar-nos al forat negre. Primer ens acostarem en un forat negre supermassiu, una bèstia d'aquestes tremendes que dèiem que habiten al centre de la galàxia. Hem continuat guanyant velocitat, però estem bé. No ho sabem, Mercè, però acabem de travessar el llindar, l'horitzó d'esdeveniments, aquell llindar que dèiem
de
que
no
té retorn. Però tu, jo, la nau, continuem estant bé. Només que la Vanessa ha deixat de rebre totes les comunicacions que li enviem. Li enviem comunicacions, li continuem
explicant... I no li arriben. I
mai més li arribarà res de nosaltres. És més, ella el que ha vist és que ens aturàvem... Si ell hagués pogut tenir un telescopi superpotent, que no existeix aquest telescopi, ens hauria vist com ens aturàvem i ens congelàvem, la nostra nau quedava congelada en l'horitzó d'esdeveniments, abans d'entrar al forat negre. Mai ens veuria entrar dins del forat negre. Ens hauríem anat alentint, el temps nostre s'hauria anat alentint tant que s'hauria parat completament en el moment en què entrem dins del forat negre, però en realitat ja hi hem entrat. tu, jo i la nau nostra, ja hi hem entrat.
Ja hi som dins.
I continuem caient cap a l'interior i encara estem vius i
a
no ens passa res.
A quina velocitat anem, Joan Anton?
No ho sé, tremenda.
Molta velocitat.
No, l'hauríem de calcular, es podria calcular en funció de la massa del forat negre, però seria tremenda. En fraccions de la velocitat de la llum, segurament. Però estaríem bé. Però de sobte comencem a notar que ja no estem tan còmodes, perquè la gravetat que noten els nostres peus, anem asseguts, de manera que els peus els portem una mica rona més endavant que el cap, la gravetat que notem en els peus versus la gravetat que notem al cap, la diferència de gravetat comença a ser tan grossa que el forat negre ens estira dels peus. És com si algú s'estirés dels peus i del cap. I comencem a sentir dolor. Ens durarà molt poquet, no pateixis.
Val,
serà efímer, perquè ens convertirem immediatament en un espagueti. Això, els científics l'anomenem espaguetització. És el nom que s'utilitza en ciència. Espaguetització. Vol dir que la nostra nau, tu i jo, ens convertirem
en espaguetis,
en espaguetis directament, en fileres d'àtoms. Tots els àtoms del nostre cos i de la nau convertits en una filera d'això, d'àtoms, que caurà cap a l'interior del forat negre. En aquell moment,
ja diríem,
per nosaltres haurà acabat tot. Haurà acabat tot.
Sí.
Això és la caiguda dins d'un forat negre supermassiu.
Uau.
Ara tornem arrere i anem a caure en un forat negre de tipus estel·lar, aquells més petits.
És millor o què és diferent?
Jo crec que és pitjor. Ah, t'explicaré per què. Sí. Tot i que tenen menys massa, no? Però és pitjor. D'entrada, tot continua igual, caiem, ens accelerem, la manera es nota absolutament el mateix, que les nostres transmissions s'alenteixen. Però abans que entrem a l'horitzó d'esdeveniments, abans que entrem dins del forat negre, ja comencem a estar incòmodes i ja comencem a notar aquesta tirada,
aquesta tibentor
no, entre els peus i el cap, i la nostra nau, tu i jo, ens convertim en espagueti abans d'entrar dins del forat negre.
Mm.
I llavors ja entrem. Per tant, el final és el mateix. Desapareixem com espagueti. És a dir, que està bé perquè, diríem, és allò que dèiem, que el forat negre s'ho menja. No les coses que doncs sí. Es menja espagueti, aquí es menja un bon plat d'espagueti. Només que, en el cas del forat negre supermassiu, com a mínim hem pogut entrar dins. I hem pogut dir, som dins d'un forat negre.
Però
ja no en sortirem mai. Tampoc li podrem explicar a ningú. No li hem explicat a la Vanessa perquè les nostres senyals de ràdio mai no podran sortir d'allà. Però almenys, durant uns instants efímers, hem entrat dins del forat negre abans de desaparèixer. Amb l'altre, no ho hem aconseguit.
Sí,
abans d'entrar, ja hem desaparegut, ja ens hem convertit
en espagueti.
Què et sembla? No, quin preferiries?
Home, jo potser la sensació d'almenys no uns minuts estar dins del forat negre,
sí.
El supermassiu, jo em quedaria, no? Què?
Sí,
tu quin prefereixes?
Jo a cap d'ells, diria, jo preferiria quedar-me en òrbita, que és el que fan en Interestel·lar, quedar-me en òrbita...
A la pel·lícula.
Quedar en òrbita al voltant d'un forat negre i després tornar. Perquè ens passaria allò que vam explicar un cop, que quan tornéssim, per nosaltres hauria passat, posem, pues, 5 anys o els que fossin.
Però els de la Terra, què? Pues, la Vanessa, com estaria?
Bueno, la Vanessa tindria molta experiència. Tindria molta experiència, la Vanessa.
Tindria molta experiència. Jo crec que
em quedo amb
això.
Tornaríem al futur, allò que havíem comentat algun cop, no? Retornaríem al futur de la Terra molts anys endavant. Hauríem donat un salt endavant. Aquest seria el meu escenari favorit.
Home, sí, si deixessin triar, no?
Sí, exacte. Però és bonic pensar en els forats negres des del punt de vista de que són això, objectes misteriosos que ens diuen que la nostra física necessita una revolució, que hem de canviar cosetes, perquè no pot ser que cap de les físiques que tinguem ens pugui explicar realment què passa justament al centre d'un forat negre, o, per exemple, ens pugui donar resposta d'on va a petar la matèria que hi entra. No ho sabem, no ho sabem. I clar, això ja ens indica que necessitem una nova física. No pot ser que, diguem, mira, la física que tenim, la relativitat i la quàntica...
I ja anem tirant.
No. Ens van super, però necessitem. Si hi ha cosetes que no ens explica, vol dir que hi ha d'haver una altra física per sobre que ens ha de poder explicar això. I encara no la tenim. I fa molts anys que la busquem, i això segurament caldrà una revolució. En el moment en què arribi aquesta revolució, potser podrem entendre què hi ha dins un forat negre. Probablement no ho podrem comprovar mai. Com et deia, no hi podríem enviar un robot que ens truqués des de dins i ens digués, mama, ja sóc dins, ja t'explicaré com és, no? Perquè no ens podríem comunicar, però com a mínim tindrem un aparell teòric que ens dirà què passa dins d'un forat negre, què li passa a la matèria que cau, en quin estat es troba aquesta matèria, els àtoms, lògicament, han de desaparèixer, però en què es converteixen. Totes aquestes preguntes avui no tenen resposta.
Fixa't tu que ara t'ho deies, necessitem aquesta revolució de físics. Aquesta tarda s'examinaven també doncs, sí, molts alumnes d'aquesta selectivitat 2024 de física. Tota la sort del món a aquesta hora ja hauran sortit. Però d'aquí, mira, que bé que m'ho poses, Joan Anton, perquè no sé si volies afegir alguna cosa
no,
més.
No.
Avui la Pi Bernat ja la tenim a fora, que ens vol demanar la paraula, i quina paraula ha demanat? Saps quina paraula?
A veure.
Prova de selectivitat. Que ens hi acompanyes també?
Vinga, va.
Vinga, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
A Ràdio Estel, fabricació pròpia. Demano la paraula.
Què tal, Montse Pi Bernat? Com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bé, bona tarda.
Avui una paraula d'actualitat perquè som en temps de selectivitat.
Exacte, ho has dit bé. Som al temps del gran examen per aconseguir la nota, que aquella que ha de fer mitjana per poder accedir a uns estudis universitaris. I aquest esdeveniment és el que m'ha inspirat la paraula que demano. Avui, doncs, ens posarem a prova. Quan posa a prova el teu amor, és difícil ser el mateix si tu no hi ets. Ara sí que sento el pas del temps. Vull anar de pressa i ell valent.
La prova, no? És un sinònim d'examen, en aquest cas.
Exacte, sí. L'he agafada per aquí, com a sinònim d'examen. Però prova és més coses, eh? Comencem pel principi.
Sí, d'acord. D'on ve la paraula prova? A veure.
Mira, prova és un nom que el formem a partir d'un verb. En lingüística en diem que és un derivat postverbal. Ja sé que sona així com una paraulota grossa, però bueno, és bé a dir que...
I aquests dies, si m'ho permets, es van passant els exàmens que han tingut de llengua.
Ah, i què? Costa, eh?
Catalana, home... I sona, clar, tu dius,
és que
derivat postverbal...
Ens queda molt enllà, però...
I jo crec que cada vegada
però
es complica
ara,
més, eh?
Ara ho entendràs. Vale. Un derivat postverbal es diu d'aquell nom que s'ha fet com després del verb. Tu has de pensar post, no? Després. És a dir, que l'hem fet a partir del verb provar. I provar ve del llatí provare, que volia dir ja en llatí provar, assajar, comprovar i també aprovar. I d'aquí la prova. Prova, per tant, té el significat primer de ser l'acció de provar. Fem la prova, mirem-ho, mirem. També prova, com hem dit, és examen. I si us dic, donen proves d'això que dius. Aquí prova vol dir com a evidència, no? I encara un altre significat més modern, saps quin?
Més modern? A veure, digues tu, perquè ara no hi caic.
Ara hi cauràs, ja veuràs. El significat de competició esportiva. La prova del triatló, les proves diverses d'esquí, com l'eslàlom o les proves d'hípica. Una competició esportiva pot ser una prova. De fet, amb la paraula prova s'han format altres significats d'àmbits més específics. Què vull dir? Doncs mira, que tenim la prova d'impremta, per exemple, que és aquella primera impressió que es fa d'una revista o d'un llibre per comprovar que el color, la tipografia, els gràfics, etc., són els correctes.
A vosaltres, des de Catalunya Cristiana, us deu sonar bastant, aquesta prova d'impremta.
Bé, no, avui dia ja no en fem, però sí. Antigament sí, no, quan s'anava a la impremta a buscar la primera edició, no? O la prova negativa o la positiva, que és quan ens anem a fer analítiques, no? Ha sortit la prova negativa o ha sortit la prova positiva. Una prova de velocitat, quan cal examinar cotxes o persones. La prova pilot, que és aquella la primera que es fa d'un experiment o d'una activitat, d'un programa, etc, que no s'havia fet mai, a veure com sortirà i si pot tenir continuïtat.
I la prova de foc.
Ah, i tant. I forma part d'aquesta ampliació de significats que fa la llengua, que aquesta en concret no la trobaràs al diccionari normatiu, però que hem de dir que és perfectament adequada i ben formada. Ja sabeu que els diccionaris van sempre darrere de la llengua i estic segura que en properes ampliacions la recolliran, aquesta prova de foc. Prova de foc es diu d'una situació clau, decisiva, que cal superar... Perfecte. I tinc més proves. Per exemple, la prova del 9.
Ui, això, aquesta em sona a classe de matemàtiques, eh?
Sí,
prova del 9.
Sí, sí, i no em demanis que t'ho expliqui perquè no sóc capaç. Només sé que era una operació amb què es verificava que una operació matemàtica estigués ben feta. Però aquest significat, si ho hi penseu, ha traspassat el sentit figurat. I avui diem la prova del 9 en el sentit de demostrar que el que dic és totalment cert. I fa gràcia, perquè es veu que sempre molt entre polítics, aquella expressió de no ha superat la prova del nou. I, de fet, hi ha una de sinònima, que és la prova del cotó. És molt curiosa, home, aquesta expressió, perquè l'origen és audiovisual. I saps per on vaig?
No deu ser allò de el cotó no enganya, no? Que era aquell anunci.
Era un anunci, sí, que en castellà era el algodón no enganya, no? Era un anunci d'un producte de neteja per veure que una rajola havia quedat ben neta, no? I feien la prova del cotó, passaven un tros de cotó per la paret i el cotó en sortia netíssim. I la paret havia superat la prova del cotó.
Intueixo, Montse, que la de locucions en prova n'has trobat, eh? Alguna que altra.
Sí, sí, sí. Mira, mira, la primera ja seria a prova, així ras i curt. Pot disposar del cotxe a prova durant dues setmanes. O també ens posem a prova, posar o posar-se a prova quan ens proposem superar un repte. O quan comences a treballar en una empresa, estàs en període de prova. I també una cosa manufacturada pot ser a prova de... Per exemple, l'edifici el van construir a prova d'incendis.
I Montserrat se m'acut que quan vull dir que una cosa és molt forta, dic que està feta a prova de bomba, no? Seria també una locució, en aquest cas?
Perfecte, Mercè, sí, sí. A prova de bomba, amb gran resistència, vol dir. El pont sobre el riu el van fer a prova de bomba. Perfecte. I si ens toca patir grans tribulacions, podem dir que hem de passar per dures proves. En sentit figurat, s'entén. I si anem al jutjat, a veure què passa, esperarem que l'advocat tingui prova d'algun fet, tenir prova, o que ens doni prova d'una prova d'un fet. Són locucions. És a dir, que demostri si un fet és provat o no.
Mira, sempre sorprenent, la veritat, eh? Ja sabem més coses ara de la paraula prova. Per tant, per final del demano la paraula, va, quines frases fetes tenim en prova?
Va, te n'he portat unes quantes en prova. I, de fet, amb el verb provar, eh? Perquè tampoc n'hi ha tantes. A veure si t'agraven. Botiga nova, tothom la prova. És que som xafarders de mena. I quan ens obren una botiga nova...
És igual el que venguin, eh?
Tots cap allà. Sí. A veure què. Botiga nova, tothom la prova. Escolta aquesta altra. A l'amic, prova el primer, abans no l'hagis de menester. Mira, interpreteu-lo com millor us vagi, com millor us vingui de gust. Si no us fieu dels amics, doncs ve a dir que primer comproveu si són amics de debò en circumstàncies difícils. Home. És una mica dura, aquesta frase. A l'amic prova el primer abans no l'hagis de menester. Buf. Una altra. En el foc es posa a prova l'or i en les penes el cor. O també una variant que diu el foc posa a prova l'or i la dissort els homes forts. Que atenció, que això que ara estic dient no havia passat mai, perquè aquesta frase és una frase cèlebre de Sèneca.
Mira!
Ignis aurum probat, miseria fortis virus. Veus? Doncs mira, és això, eh? El foc posa a prova l'or i la dissort als homes forts. Va, un parell més i acabo. Prova pecador aquí el que l'infern pot sofrir. És a dir, val més que comparis en aquest món, que risquis, que t'arrisquis en aquest món i decideixis, eh? Que ho facis ara i a veure què passarà. I per acabar, un consell per als indecisos, que és molt, molt clar i molt català, que diu, mort per mort, prova la sort.
Carai, tu. Doncs escolta, Montse, molt bona setmana.
Bona setmana.
Ràdio Estel.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant sentiràs. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Moreno, jo ara m'ha entrat la tos, veus? Això et passa per obrir-me el micro abans d'hora, eh?
5 minuts. I ara me'l tanca.
Mira, el pitjor de tot és que se m'escolta des dels altres micros. És que és horrorós. Joana Justícia, com estàs?
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda. Roser Pedrós.
Hola, bona tarda a tothom.
Sembla que estic passant aquí llista a la selectivitat. Sí. Aleix Cabrera.
Present.
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 Exacte.
A veure... posem una mica de música, perquè avui a la nostra taula de diàleg, ja sou, per acabar el programa els dimarts, el que fem doncs és composar aquesta taula de diàleg, convidar els nostres tertulians que formen part, a mi és que a mi això tampoc m'agrada molt dir-ho, però de diverses generacions, que
és així, sí, és que és així, realitat.
O sigui, això és així. I clar, ara amb la Joana dèiem, a veure, jo haig de dir una cosa d'aquesta taula de diàleg, la que tinc, aquest record més pròxim, diguéssim, de la selectivitat sóc jo, eh?
Sí, sí, és així, no?
Això és així. Fet, quin any la vas fer, tu, la Cele?
El juny del 2019.
El juny del... Jo ni me'n recordo. Vosaltres us en recordeu,
sí,
o no?
Sí, tant. El 95.
Espera't, ara arribarem, Roser. Perquè, clar, no hi era la CL, no?
Què va?
95.
Era molt diferent d'ara.
El 95, clar. I a l'època de la Roser, què feia o què hi havia per accedir a la universitat?
Per accedir, bueno, pràcticament feies unes proves, bueno, passaves el
batxiller
superior... No me'n recordo, la veritat. És que estem parlant de molts anys.
No era revàlida, no? Això era una altra cosa.
No, es feia la revàlida, evidentment. Sí, sí, és que el sistema era molt diferent.
I la revàlida quin any es feia? Vull dir, quina edat?
Depèn. Perquè en aquella època també la forma d'estudis, tots els estudiants no érem igual. Hi ha qui podia tindre accés... Clar, és que hi havia moltes limitacions, cuidado. Estàvem en una època que l'educació era un privilegi el que podia accedir-hi.
No era pública.
No.
No, clar, no era pública, però clar, és el que diu la Roser, que era un altre tipus de sistema.
Molt sistema totalment diferent d'ara. El que, clar, ara jo ho he anat visquent pues, en el meu entorn i tal, i estàs
perquè, Roser,
al dia.
Clar, perdona'm, vos digui, vosaltres fèieu... quins eren els cursos que teníeu? Perquè jo crec que la nostra generació, per exemple, jo estic més pròxima, no?, a l'Aleix, però la Joana i a ella, òbviament, ja va començar amb la reforma, vull dir, ja primària, no?, diguéssim, ESO, batxillerat...
Sí, sí, sí. Han hagut tantes reformes...
Clar. Jo vaig enganxar al batxillerat, però sí que vaig fer...
Mercè, tu no vas fer pupicou.
Clar, jo vaig fer fins a segon de BUP. I a segon de BUP ja vaig fer primer de batxillerat i segon de batxillerat. O sigui, jo vaig pillar la reforma.
I, en canvi, a la universitat vas fer Pla Bolonya, tu? O ja encara no?
Crec que vaig fer
Pla Bolonya.
O potser era l'any que també canviava, diria,
Jo vaig enganxar els últims anys de Bupicou i vaig no fer Pla Bolonya. És a dir, vaig acabar la carrera quan justament s'implantava el Pla Bolonya.
Clar, i vosaltres quin era? Vosaltres
fer el batxiller superior i la revàlida, i llavors pràcticament tenies accés si aprovaves.
Clar,
vull dir, és que és tan radical...
D'aquesta taula fa la sensació que la Mercè i jo som els
més afortunats.
No, ho dic perquè en l'època teva, Roser, estudiar era un luxe, segons com, i amb la generació vostra, Joana, crec que també, perquè quan acabes la carrera t'obliguen a fer el màster i els màsters tenen el seu cost.
Total, sí. És una cosa que sí que ho veig molt al meu voltant i ara que jo em vaig graduar el juliol passat i era el tema d'aquell moment de fas màster, no fas màster... Jo vaig decidir no fer-ne, però també llançar-te ja al món laboral, ostres, també demana moltíssim esforç i el meu cas, que el món del periodisme, déu-n'hi-do, és molt complicat fer-se un lloc, evidentment.
Per tant, tu vas fer-lo finalment, però és que és obligatori, no? Vull dir,
a moltes carreres, sí. Per exemple, ma cosina va fer psicologia i per poder-s'hi dedicar com a sanitària, toca fer màster.
Sí.
Llavors és obligatori el màster.
En algunes carreres, segur. No sé, en periodisme, per exemple, dius que no, oi?
No. Pots especialitzar en el que vulguis, però no és obligatori.
Si no tens medis, perquè sobretot això té un cost.
Caríssim.
I supercaríssim. I em diràs tu, és una... I gent que potser està molt capacitada incapacitada per treure-s'ho i per falta de medis econòmics o beques no pot accedir. És que, no sé, jo ho trobo una total injustícia, sincerament. Sí.
Mira, jo us demanaria, doncs, que ara féssim... Ara que hem explicat una mica... Bueno, i clar, tu, Roser, no sé, l'examen que es pogués assimilar més a la selectivitat, eh? Pel que fa als nervis. Vau passar nervis, vosaltres?
Jo moltíssim, sí. Sí, perquè jo volia treure molt bona nota i volia fer periodisme a la Pompeu Fabra, anava a per al 12, i jo anava amb la idea d'això, de treure màxima nota a tot el que fos possible, i ho vaig patir molt, 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 molt. O sigui, que va anar... Me'n vaig en sortir i va anar molt bé, però recordo moltíssims nervis, encara és que ho tinc gravat la nit abans de l'examen d'Història d'Espanya, i me'n vaig a dormir amb el llibre allà, enganxat entre els llençols, repassant fins l'últim moment. Sí, 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 ho vaig patir, la veritat. Van ser 3 dies molt intensos.
No, de fet, ara us ho deia, que tenim a la neboda del programa, a la Maria Jordana, que la tenim apadrinada aquests dies, i ens deia que demà és el trident, perquè demà toca història, com deia la Joana, o sigui, forta, mates i química.
Mm-hmm. Uf, tres fortes.
Demà la cosa va forta. Deixeu-me destacar avui, que m'ha fet molta gràcia, un tuit de la Diana Silva, de la periodista Diana Silva, que també va estar en aquesta casa, que m'ha fet molta gràcia perquè diu, clar, aquests dies s'estan examinant la generació del 2006, que naixien el 2006, són aquests 42.000 estudiants catalans, diu, els qui demà fan la SELE, o sigui, volguem dir ahir, van néixer l'any de l'aplicació del carnet de conduir per punts, del primer disc de la Taylor Swift,
que bo,
i de l'estrena de High School Musical i Hannah Montana. Per tant, diu la Diana, han viscut 8 consellers, un d'ells Ernest Maragall, socialista, retallades i la pandèmia a l'ESO. Mm-hmm. Vull dir que això també, bueno, marca tota una generació.
I les modificacions, això dificulta més. Mm-hmm. I n'hi han hagut, el que acabes de dir, moltíssimes. I en tema, això també desmotiva, no? I no sé... Jo, de veritat, us admiro,
Roger, sí, què et passa? O sigui, trobo que estàs...
Estic molt tranquil·la.
No, més aviat estàs...
No, que sí que la notem. Com...
Sí.
Sí.
Com que no tens gaire confiança, no? Gaire...
Amb
tot plegat.
Amb aquest nou sistema així que no.
Pues no, francament. Perquè ve que no es donen masses possibilitats. La gent s'ha d'esforçar moltíssim. Yeah. Que això és evident en qualsevol època. Però és que jo estic veient vosaltres, la joventut, que sou el futur... amb les professions i tal, que teniu uns ideals que voleu aconseguir i que per culpa de tot això, dic culpa,
sí, sí,
perquè no es pot accedir. Si no arribes a la puntuació, ja no pots accedir a la carrera que vols. Mm. Algunes. Però, bueno, és ficar obstacles.
Una competència ferotge.
Total.
En canvi, també és una meritocràcia que, si veies en les primeres etapes o durant l'ensenyament, després en l'àmbit laboral, s'esvaeix, segons com la meritocràcia, segons quins àmbits i sectors, no?
Sí.
Va tot
sí,
més a dit,
a
vegades.
Sí, sí, és veritat. Hi ha un canvi molt, molt gran. Jo l'estic també començant a notar. Tota l'època acadèmica és... Sembla que tot... No? L'esforç té la seva recompensa concreta i sembla que hi ha això, causa conseqüència molt directa. Ara, evidentment, la vida i el món laboral varia,
és salvatge.
I vosaltres, als 18 anys, ja creieu, o sigui, teníeu ja clar què volíeu fer? Cap a on tirar?
Jo ho tenia molt clar, o sigui, tenia molt clar, però al meu voltant, evidentment, hi havia molts altres exemples. Sí, sí, ho tenia molt, molt clar.
La Paula encara no, perquè té 12 anys, vull dir, llavors encara no té clar. Vull dir, ella està fent això de tècnic de so, perquè...
Ja veurem.
Sí, ja veurem a veure la vida. Que treure la targeta. I ben treta. No, Aleix, tu tenies clar què
doncs,
volies ser o no?
No pas, només us dic que a tercer de BUC, quan havies de fer la tria ja de ciències pures, lletres pures, tot allò, tota la tria aquella, jo li vaig dir a la meva tutora, mira, jo vull fer o medicina, li vaig dir, no, perdó, biologia o periodisme. I em va dir, mira, chico, em va dir en castellà, diu, tienes que elegir, diu, ciències o letres. I llavors vaig començar a mirar sortides professionals i vaig dir, a veure, jo si no entro periodisme, moro de fàstic, no veig res més allà. Dic, me'n vaig cap a ciències que m'agraden més cosetes. I llavors només us dic, que cou, vaig posar medicina en primera opció, però com que vaig veure que després per notes, per aritmètica no entrava, me'n tocava anar-me'n a Lleida, vaig dir, jo no me'n vaig a Lleida. Vaig canviar-ho a última hora, que podies fer canvis, permutes, i vaig posar llavors farmàcia en primer lloc, després vaig posar química, biologia, o sigui, la biologia, que és la que volia jo, la vaig anar baixant perquè em van dir, em va dir la meva tutora i altres profes, no et guanyaràs la vida, si vols fer docència, endavant. I vaig pensar, no, jo vull fer alguna cosa així. vaig fer farmàcia, la vaig acabar, estava fent un màster en farmàcia, i llavors vaig dir, jo vull fer comunicació. I llavors vaig començar a estudiar comunicació audiovisual. I he acabat dedicant-me a la comunicació científica. O sigui que ni tan mal, no? Ni tan mal.
Ho has aconseguit.
Sí, però vull dir que perquè veieu que en aquella època no ho tenia gens clar. I sempre he pensat, l'any següent al COU, o al batxillerat ara, hauria de ser un any de traspàs per moltes persones, per poder-te aclarir les idees, no? Inclús et diria treballar amb alguna cosa més bàsica, més inerta recol·locant.
És que aquí, en part, hi juguen diversos factors, no és tan sols l'estudi. És la previsió de lo que vols arribar a aconseguir.
Sí.
Després, el factor feina, que aquesta n'és una altra, que també és una gran dificultat avui en dia. Vull dir, no sé, és...
Mira, a la meva època...
Si estic una mica baixa de moral amb aquest aspecte. Ja no per mi, per ells, de veritat.
Sona ja, jo dic la meva època, però me'n recordo que hi havia qui et deia, mira, escolta, has de mirar, t'ho deien a l'escola, no? Heu de mirar professions de futur, perquè mireu, si la informàtica es col·loquen de seguida, aquests tal, no sé què, que a més això va canviant amb la tecnologia, amb tot va canviant, vull dir que potser avui estudies una cosa i demà ja no serveix, no? Jo us diria, o diria a qui vulgui estudiar, fes allò que realment sentis que has de fer, que t'apassioni. Quan una cosa t'apassiona, mous mar i muntanyes i et col·loques amb què... De veritat, quan hi ha passió, tires endavant.
Tires milles.
Has dit una cosa molt certa, de que vols fer les coses i d'avui per demà, el que has triat i has aconseguit, a lo millor passat demà ja no et serveix de res. Has invertit un temps, una il·lusió. Jo crec que això inconscientment desmoralitza molt, eh?
Ja.
Sí.
A veure, obtens uns beneficis d'una riquesa, però desmoralitza molt. Perdoneu, eh? Avui estic una mica pessimista per lo que veieu.
Mira, saps què farem? Com que et veig així que et noto que estàs pessimista, et diré, puja la bicicleta.
Parlem de coses més alegres.
Sí, sí, no? Sí.
Divertides i absurdes.
Paula, va.
La bicicleta.
Tira.
A tu manera. Mare de Déu. Es complicado.
A ver.
En una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato. Ay. Desesperado. Una cartica que yo guardo.
Aquesta dubto que vagi en bici.
Que te sueñe que te quiero tanto.
Bueno. Fem una cosa.
La cançó sí, però...
Anem sobre rodes?
Clar, anem sobre rodes perquè ahir era el dia de la bicicleta i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, l'Aleix va en bici, va agafar el vehicle. L'heu vist, la imatge, o no?
I tant.
Sí, he vist el vídeo.
Mare meva, si l'hem vista.
Heu vist el vídeo. I heu fet... Clar, nosaltres avui dèiem, clar, per la gent que potser no hagi vist aquest vídeo, com dèiem, l'alcalde Collboni, doncs com era coincidint amb el dia de la bicicleta, ell va agafar el vehicle per circular per un carrer per on el vehicle, en referim a la bicicleta, per on l'Ajuntament ho prohibeix. Clar, i els veïns
boníssim.
I el col·lectiu
Perdoneu,
ciclista...
Perdoneu, fica la gamba...
Sí, i a més, una prohibició que no ve del mandat anterior, ve del seu mandat, senyor Collboni. Clar,
és que... Per favor.
Clar, és que això... Doncs,
patinada d'ell i dels assessors.
Sí, evidentment.
El primer error és pensar que aquest vídeo triomfarà. O sigui, el community manager, qui li porta les xarxes socials, però heu de veure els polítics anar en bicicleta, córrer amunt i avall, quedeu-vos quiets i treballeu.
És que em fa vergonya. Clar, és un transport washing com una casa. És a dir, aquest home no va en bicicleta en el seu dia a dia.
Exacte, sí.
Segons ell, sí, jo l'hi havia sentit.
El Romer va anar en bicicleta, perquè el veiem sovint en bicicleta, però Collboni no va en bicicleta. Llavors, no l'agafis un dia perquè és el dia de la bicicleta, no l'agafes mai.
Clar, ell volia fer aquesta picada d'ullet, no?
Sí, sí. Sembla que es va equivocar d'ullet.
Jo crec que sí.
Però nosaltres de redacció...
Ho fem els ulls tancats.
Clar, sí, dèiem, i no sé, segur que us haureu plantejat aquesta pregunta, però no hi ha cap... el que deia la Joana, cap assessor, no, alguna persona de l'equip que hagi dit per qui no passi, alcalde, perquè és que el multaran. Que en sèrio, ningú ho ha
dit. Hi ha senyals.
Sí. Bueno.
Vull dir que si no l'assessoren, suposo que té capacitat
d'entendre que són. Ara ve la segona part, que no ho hem vist tot, ja ho veureu. Ara ens sorprendrà perquè actuarà com qualsevol ciutadà honrat i il·legal, i pagarà la multa. I ens dirà, veieu, ens ensenyarà què s'ha de fer.
Això no ho havia pensat.
I pagarà la multa.
De moment ja, avui, ja han demanat disculpes per ell. També avui ha sortit la primera tinent d'alcalde d'Urbanisme i Mobilitat, no? Laia Bonet, que com a mínim acceptava l'error, que deia que sí, que efectivament, que no es pot circular per allà i que qualsevol persona ha de seguir la informació i les indicacions.
Però escolta, és que porten... Ara m'has fet... O sigui, quan has dit això, Joana, gràcies per afegir-ho, perquè és que està demanant disculpes, que va una per setmana, no? Sí. Perquè...
No, és que ja he dit... Perdoneu la paraula, és que és gamba és darrere gamba.
Després del que vam dir...
Per la setmana passada...
La setmana passada, allò de la Putellas, no? L'Alexia Putellas, que demanava disculpes.
Potser que canviï d'equip d'assessorament, eh? I de relacions públiques, perquè...
Ai, no ho sé, noi, però bé. Bueno, vosaltres vau celebrar el dia de la bicicleta d'alguna manera, Aleix?
A la feina vaig fer un fil de tuits i uns stories d'Instagram per explicar la importància d'anar amb bicicleta per la salut.
Anaves pel carrer adequat o no?
Com no? Quan jo treballo no estic damunt de la bici,
eh? No, però si acompanyaves amb alguna imatge o alguna de bicicletes...
No, eren... No, eren imatges correctes. De carrils bici, de nens anant amb bicicleta, perquè és un transport que s'ha de, allò, democratitzar totes les edats, eh? Des de la Roser fins als més menuts, eh? Tots podem anar amb bicicleta. I hem de poder anar i segurs a la ciutat.
I sapiguer.
Sí.
Eh?
I respectar els senyals.
Exacte.
I respectar els vianants, que són els més vulnerables a la via pública. Mm. Això sempre.
Jo tinc aquesta assignatura pendent, eh? Com a barcelonina no tinc bicing. És que no...
Què ha passat aquí?
Mira, no ho sé. No,
per què?
No, perquè em fa cosa. Tampoc he sigut mai una gran fan, de la bicicleta. També em vaig aprendre tard, em feia vergonya, no em sento gaire hàbil... No sé, no, veritat, sóc molt amant del bus, del metro...
La targeta de l'abonament va molt bé. El bus i metro vas així, tic-tac, sembla que és gratis.
M'equivocaria, com el Collboni, que em trobaries al carrer Vinyó... No,
però jo ets de dir que... La Mercè ho sap, jo abans venia aquí en bicicleta. Quant temps fa que no veus venir en bicicleta aquí a la ràdio?
Ara he fet l'exercici i dic, ostres, però si ara fa molt, no, Roser, que no ve.
Fa molt, perquè em vaig fer el carnet aquest, la usual aquesta o la... Ja no ho sé.
La
té mobilitat.
Sí,
ja no ho sé.
És més còmode.
Oi, tant. I entres i surts del metro com... Sí, allò, vinga, sí.
Ara hi has deixat aparcada la bici per
no,
això?
No,
i
has de dir que... No, perquè em fa cosa anar amb bicicleta ara. Hi ha segons quins carrils que els han modificat. Per exemple, abans per la Gran Via, per la lateral de la Gran Via, tu tenies un carril que anaves per la vorera, que són molt amples. L'han segregat i ara vas per la via transitada pels cotxes... I no hi ha cap tipus de separació de carril bici als cotxes. I hi ha moments que comparteixen espai. Cotxes o vehicles a motor i bicicletes, a la Gran Via, de plaça Espanya a plaça Cerdà.
I fa... Cada cop ho fan pitjor, perdoneu. Avui llavors... estic negativa, eh? Sí.
Bueno, no passa res.
Perdona, però això és una incongruència, fer un carril bici i que tinguin accés, perquè ja...
Barcelona creieu que és una bona ciutat per...
Totalment.
O sigui, dic Barcelona
perquè... Tens el pensament, sí, ho és.
Per anar amb bicicleta, perquè fa els
però
carrils.
Però que estigui ben organitzats.
Sí.
Bueno, sí i no.
No estic molt estudiats.
Sí, perquè és una ciutat relativament plana, molt ben traçat. El traçat del Pla Cerdà és magnífic per orientar-te a la ciutat, però, en canvi, és una ciutat molt densament poblada.
Sí. I després està mal reestructurat el que són els carrils bicis. Mm. Jo no hi vaig perquè no puc, per qüestió de salut. Però a mi la bicicleta tota la vida m'ha encantat. I la provo.
El que passa, ara sí que ho estan dient des de la peixera, que em diuen ordres, que van dient, clar, és que és com una mica jungla, també, perquè ens hem d'adaptar... No, diu que no, el Ferran, no ho he entès bé. No he dit això. No, però que jo pel que heu dit, o pel que ha dit la Paula, que d'alguna manera us heu de ens hem d'adaptar tots.
Uns
tant cotxes,
altres.
Tant patinets, tant bicis, tant vianants...
Però és molt difícil.
És molt complicat, molt no?
Mira, ara mateix venint d'aquí de l'estació.
Sí.
Estava el semàfor verd pels peatons.
Sí.
Hi havia els cotxes aturats, un xicot amb un patinet, passaven els vianants, i ve un senyor, entre la teva edat i la meva, i s'ha saltat el semàfor vermell que tenia.
L'edat de l'Aleix i la teva, eh?
Sí.
I se l'ha saltat.
No, saltat.
És molt ampli el rang, Mercè.
Sí, bueno, no, perdona, però estava ell en vermell, tenia que aturar-se, i hi havia el patinet.
No, ja ho sé. Sí.
No. I menys mal, doncs, bueno, anàvem caminant, i dius, perquè t'has fixat, però si no, t'enganxa.
Bueno, una cosa, què voleu fer? Perquè ens queden, 5 minuts, o menys. Voleu que parlem de control parental?
Vinga. Parlem-ne.
O us ve més de gust parlar? No, jo us ho proposo.
Digues el menú.
El menú del dia,
ara mateix.
Com a postres tenim control parental o feijó junts.
Control parental, sens dubte.
Posa'm un control parental, Paula, posa'ns un control parental. No sé què faria. que el Consell de Ministres del Govern espanyol doncs, ha aprovat aquest dimarts aquest avantprojecte de llei de protecció del menor en entorns digitals. Aquesta llei imposa un control parental gratuït i accessible a tots els dispositius que l'hauran de dur incorporat obligatòriament de fàbrica. Aquesta mesura té l'objectiu de combatre l'accés de menors, sobretot i joves, a continguts inadequats, com ara la pornografia, i evita els efectes adversos de l'ús i també l'abús d'aquestes tecnologies. Jo ja he dit tot el que havia de dir.
Ai!
No ha passat res.
M'he espantat.
Ha caigut un micròfon aquí a l'estudi.
Oh.
No ha passat res. Ningú ha pres mal.
M'encanta, Roser, perquè has posat el punt i final que necessitava.
Sí, mira, veus?
Eh que sí?
Sou conscients que potser alguna vam auriculars pel carrer o a casa i s'ha quedat mig sort?
Sí. Bueno, acabem de generar un accident.
Un sotrac, vull dir, perquè ara anàvem dient, clar, la gent pobra és que van pel carrer o conduint, no passa res. Era aquest punt i final. Ara sí, parleu vosaltres. Va, què en penseu d'aquesta mesura?
A mi em sembla bé, la veritat. Crec que estic a favor, crec que pot ser una bona mesura, com sempre, mentre em llegia les notícies, abans de venir cap aquí, pensava, a veure, hi haurà mil maneres amb les quals els joves aconseguiran ventilar-se al límit d'hores que hi haurà perquè també hi haurà un control d'ús a internet, o sigui, hi haurà certs avisos, entenc. O sigui, segur que hi haurà mil empreses que aquí estan, bueno, salivant per petar-se
tot el que poden,
exacte. Sí, allò, inventar-se, exacte, per aquí. Però també m'ha semblat interessant, tot i que no, pel que he vist no està acabat de concretar, aquesta alfabetització digital, no?, que també es vol implementar a les escoles perquè es faci, doncs, això, una ensenyança transversal per donar consells i per donar ajuts als menors a l'hora d'utilitzar els telèfons mòbils. Crec que està bé que arribi això. No serà una assignatura concreta, serà allò, jo imagino que seran quatre pinzellades. També m'ha fet pensar quan a mi em venien els Mossos d'Esquadra a l'escola i ens deien, no utilitzeu el mòbil amb finalitats fraudulentes. I en aquell moment venia un senyor mosso i jo em cagava de por. A veure de quina manera es fa aquest...
S'executa, no?
Sí.
S'aplica aquesta...
I al final es fa també de donar eines i bones pràctiques als més joves perquè puguin començar doncs, a detectar què és una fake news, què no ho és, com
això és interessant.
No? Tenir criteri. Després també una altra part que també és molt interessant, que és l'àmbit de la salut, que en la pediatria també s'incorporarà aquesta temàtica. I després també que es modificarà el codi, o es preveu modificar el codi penal, perquè, per exemple, el deepfake, per exemple, pugui estar penat penalment. No, el deepfake, recordem que és manipular veu i imatge de personalitats fins a un any, dos anys de presó.
I clar, és que les imatges per intel·ligència artificial que es feien era reproduir,
clar,
no?
Ens recordem que
és que ha degenerat tot això.
Clar, les notícies falses
però
van com que
volen. Les coses... D'acord que arribin, i estic totalment a
però
favor.
Però sempre, quan arriben?
Tard i malament.
Doncs mira, tard i malament. Nosaltres arribem al final del programa, esperem que no. Gràcies, Roser Padrós.
Gràcies a vosaltres.
Vinga,
gràcies. Parlarem que això dona de si, eh?
Home, i tant, a l'Aleix Cabrera i a la Joana Justícia. Molt. Moltes gràcies.
Adéu,
a tots.
Gràcies.
Fins aquí la taula de diàleg del Fabricació Pròpia. Us deixem amb molt bona companyia, amb l'Ignasi Miranda. Que vagi bé.